Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 3 graus a Lladurs, 7 graus a Ascó i 12 graus a Badalona. I avui dia de treva abans de les fortes ventades que tornaran demà, sobretot a la costa de Tarragona i al Pirineu. Ara omplirem amb l'Eloi Cordomí. I avui també és un dia en què un dels noms propis serà el de Gabriel Rufián. El porteu dels republicans al Congrés inicia amb el porteu de Mas Madrid de l'Assemblea de Madrid una ronda de converses per unir l'espai de l'esquerra espanyola.
O hablamos entre nosotros o nos vamos al carajo. La única buena noticia es que por unos días se está hablando de lo que va a hacer la izquierda, y no de Ayuso, Trump, Abascal, Feijóo.
Una proposta en què per ara s'ha quedat força sol. En parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la ministra de Sanitat i membre de Mas Madrid, Mònica García. I també parlarem amb la ministra de fins on està disposat a arribar el govern espanyol en la regulació de l'ús del burca o el niqab en espais públics.
Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 177, abstenciones 1. En conseqüència, no se toma en consideració la proposición de ley.
El Congrés va rebutjar la proposta de Vox, però el debat no acaba aquí perquè el govern espanyol ha obert la porta a parlar-ne o Junts també ha presentat la seva pròpia proposta al Congrés dels Diputats. Explicarem les novetats també sobre la investigació de la tragèdia a Manlleu, on 5 menors d'edat van morir en un incendi i la principal hipòtesi ara mateix és que morissin per inhalació de fum. Ahir, precisament, mig miler de persones van participar al vespre en el minut de silenci al municipi usonenc. I en esports, pas gegant del Madrid pels vuitens de la Champions, en un partit marcat pel suposat insult racista d'un jugador del Benfica a Vinícius.
Vinícius crida a l'àrbitre per dir-li que Cristiani l'ha insultat.
Sí.
Potser amb un insult racista.
Sí.
Sí, mira el gest.
Alerta. Sí. Que l'àrbitre fa el gest.
Sí, ràpidament. Cristiani s'ha tapat amb la samarreta.
Després de celebrar l'únic gol del partit, el davanter brasiler va avisar l'àrbitre que Cristiani li havia dit mico. El partit va estar uns minuts aturat, després Vinícius va més un comunicat tillant de racista i covard al jugador rival. Mourinho, tècnic del Benfica, retreu a Vinícius haver provocat l'afició local amb la celebració d'aquest gol.
Y no meterse con 60.000 personas. ¿En cuántos estadios ha pasado esto? ¿En cuántos? Es un jugador de otro mundo, me encanta, pero marcas un gol como este, sale en los hombros de tus compañeros.
Ahí se acaba el possibles partit. Rivals del Barça vuitens, el PSG de Luis Enrique es va imposar 2-3 al camp del Mónaco. Benvinguts a nou matí. Bon dia, Catalunya!
De Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. I fem un cop de la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs encara amb els efectes dels temporals d'aquestes últimes setmanes. Avui el periòdico destaca en portada que aquestes pluges han destapat un dèficit important de drenatge en vies de tren i carreteres. Segons el diari, l'aigua subterrània s'ha disparat amb aqüífers que han arribat ja a la seva màxima capacitat.
I a Brussel·les?
Continua el neguit per l'envelliment del continent. Les últimes previsions demogràfiques ara parlen d'Alemanya. Allà la població es reduirà d'un 5% en 25 anys. Ho preveu l'Institut d'Investigació Econòmica del país. Seria, per cert, una reducció més gran de la que ja s'havia anticipat.
i encara de dormir als Estats Units.
Amb un nou acord pel que fa a la intel·ligència artificial, Meta, que és la propietària de Facebook i d'Instagram, s'ha compromès a gastar-se milions de dòlars en xips de l'empresa Nvidia. Recordem que Nvidia és justament l'empresa líder en fer xips per la intel·ligència artificial, però que cada vegada afronta més competència. Per tant, aquest acord, que per cert és plurianual, falca l'aliança entre dos dels grans gegants tecnològics.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb una prova nuclear. Segons l'agència Reuters, un alt funcionari dels Estats Units ha parlat d'una explosió resultat d'una prova nuclear subterrània que la Xina hauria fet suposadament fa 6 anys. El govern de Pequín, que ha firmat però no ratificat el tractat internacional que prohibeix aquestes proves, ho nega.
Avui és dimecres 18 de febrer, ens despertem amb 2 graus sota zero al Pont de Suert, 7 graus a Riudecanyes i 9 graus a Montmeló, i molts bancs de boira que avui hi ha a la Catalunya central, al prelitoral, arriben també al Prepirineu, amb un dia la resta de Catalunya força assolellat. Les temperatures avui encara seran suaus, les més altes poden arribar fins als 18 o 20 graus. A última hora passa un front que reactivarà les precipitacions al Pirineu, cota que anirà baixant dels 1.600 cap als 1.200 de cara a demà, i és que demà també tindrem nevades al Pirineu que poden baixar fins als 800 metres i, sobretot, una ventada forta que ja reactiva aquesta nit a bona part de Catalunya.
Tot això avui que després de la compareixença, la conferència que ha fet l'alcaldessa de Ripoll, en aquest cas ho va fer ahir al Saló Noble de l'Hotel Palace de Barcelona, dient que no tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és a català, però s'obre a pactar amb Junts. Doncs avui farem una hora per parlar de tot plegat amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar, Esther Vera també i Jordi Amat. Serà a partir de 9:45 del matí. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. I ho fem amb l'entrevista d'ahir de Catalunya Ràdio i també de TV3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat sotmetre's a una qüestió de confiança i ha defensat la gestió de la consellera de Territori, Sílvia Paneket, durant la crisi de Rodalies.
A la primera entrevista després d'un mes de baixa, el cap de l'executiu ha descartat destituir-la, malgrat que el Parlament ha demanat la dimissió i ha afegit que li ha proposat reforçar el seu departament.
Què soluciona reprovar la consellera? Jo tinc confiança en la consellera Paneket. Crec que està fent una bona gestió en totes les carpetes que porta. I crec que té els equips que necessita i per també que si en algun moment hem de fer un reforç dels equips, el farem. Conseller Paneket ha fet una bona feina. Ha donat la cara, ha donat les explicacions. No m'agraden aquestes coses a reprovar i agrairé sempre col·laboració.
Durant la seva baixa, Rodalies ha viscut la pitjor crisi que es recorda i en aquesta entrevista s'ha compromès a accelerar el traspàs i enfortir la nova empresa mixta que s'ha de fer càrrec de la xarxa. Tot i això, no ha posat xifra ni calendari.
La consellera Paneket, que donarà la primera entrevista pausada demà al matí de Catalunya Ràdio. Una entrevista, la d'ahir, del president Salvador Illa, que es va emetre, com dèiem, per Catalunya Ràdio i que ha coincidit també en plenes negociacions pels pressupostos.
No va voler donar gaires pistes de les converses per no complicar la relació amb els socis. La negociació amb els republicans encara, de fet, no ha començat. Per aplanar el camí ha reivindicat el finançament singular i la recaptació de l'IRPF, unes exigències dels d'Oriol Junqueras.
Entenc que Esquerra Republicana sigui exigent, i ho és molt amb aquesta qüestió, perquè crec que és bo pel país, i és una, en aquest cas una iniciativa que van posar ells damunt de la taula. Crec que és bo pel país i crec que ajudarà que puguem tenir doncs, més facultats d'autogovern, i penso que és un camí que s'ha de seguir i estic plenament compromès a fer-ho, i treballaré des de tots els àmbits perquè això sigui una realitat.
Pel que fa a les reivindicacions dels col·lectius de metges i professors, el president s'ha compromès a continuar dialogant, però avisa que s'ha de ser realista amb les demandes. Illa també s'ha posicionat en el debat sobre la prohibició del burca i el niqab als espais públics, assegura que no li agrada l'ús d'aquestes peces de roba, tot i que ha apostat per un debat rigorós que s'allunyi de les posicions extremistes de certes formacions.
I el govern espanyol s'obre a debatre seriosament la prohibició del burca.
Això després que ahir el Congrés va tombar la iniciativa de Vox per prohibir l'ús d'aquest element i del niqab en espais públics amb el suport del Partit Popular.
Junts ha votat en contra de la proposta de Vox perquè consideren que no passaria cap filtre europeu. És un nyap que no es podria aplicar, ha sentenciat Míriam Nogueras, mentre que el text registrat per la formació independentista respon, diu, als valors de Catalunya.
La catalana manera no hi entén d'extrems. Entén de centralitat, de seny. I mentre vostès van fent blocs espanyols, nosaltres, dones, Europa, llibertats i Catalunya.
Els d'Abascal defensen que l'ús del burca vol acabar amb la identitat personal de la dona i sotmetre-la a l'home, a més de representar, diuen, un greu risc per a la seguretat. Davant la iniciativa de Junts, els socialistes han demanat un debat serè i s'han mostrat oberts a estudiar-la. Des de Madrid, Àngela Fuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
La possible prohibició de l'ús del burca genera controvèrsia entre els experts.
Rima Asher Mohammadi, analista sociopolítica especialitzada en l'Iran i l'Orient Mitjà, demanen declaracions a Catalunya Ràdio que es pregunti directament a les dones.
Hay que ser coherentes. El cuerpo de las mujeres no debería, evidentemente, convertirse en campo de batalla ni para imponer ni para prohibir. Es algo muy sensible y requiere que haya un diálogo continuo, no solamente con los que lideran los grupos, sino también con las propias mujeres.
L'especialista referent tenen estudis àrabs i islàmics, Dolors Bramon, està en contra de l'ús del burca perquè, segons explica, no respon a cap criteri religiós.
L'Alcorà només diu respecte al vestit d'homes i dones que no ensenyin les seves parts sexuals. És molt clar. No parla de burca, ni de mocador, ni de hijab, ni de res.
Més enllà de prohibicions, Bramon defensa educar les joves que porten mocador perquè entenguin que la seva religió no les obliga a cobrir-se els cabells ni tot el cos.
I mig miler de persones es van concentrar ahir a Manlleu per recordar en un minut de silenci els 5 adolescents que van morir dilluns en un incendi d'un traster.
La hipòtesi principal dels Mossos és que els joves van morir per inhalació de fum després que el foc hagués encès un material de combustió ràpida.
Un minut de silenci colpidor que van seguir centenars de veïns del poble de totes les edats, molts d'ells joves, companys i amics de les víctimes de l'incendi que, entristits, van voler donar el condol. El va encapçalar el president Salvador Illa i l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira. Mentrestant, els Mossos mantenen la investigació oberta a l'espera que l'autòpsia confirmi la causa de la mort. El foc al traster, petit i sense ventilació, va cremar material de les golfes i va generar molt fum. Un fum que, segons la principal hipòtesi, va intoxicar els joves. Eren alumnes de l'Institut Antoni Pous i de l'Institut del Ter. Davant de la tragèdia, es va activar el suport psicològic als dos centres educatius. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el bo social elèctric anirà lligat a la renda. I les famílies nombroses amb ingressos alts ja no se'n beneficiaran.
Aquest descompte en el rebut de la llum el tenen les persones en situació vulnerable que cobren una pensió mínima o l'ingrés mínim vital. Fins ara també se'n beneficiaven totes les famílies nombroses, independentment dels ingressos, però ara el govern espanyol n'ha exclòs les que cobren més. El Consell de Ministres també ha augmentat el salari mínim interprofessional, que queda fixat a 1.221 euros al mes per 14 pagues. També s'ha aprovat una deducció fiscal per als sous de com a màxim 20.000 euros anuals. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticat que la COE no s'hagi sumat a l'acord i pica la cresta al seu president.
El senyor Garamendi, president de la patronal, gana 23 veces el salario mínimo interprofesional. Le pido prudencia y responsabilidad.
Ara, el pròxim pas, segons Díaz, és impulsar mesures perquè les empreses permetin que els treballadors participin en la presa de decisions i en la propietat de les companyies.
I s'amplia la zona del risc per la pesta porcina arran de la detecció d'un positiu a Sant Feliu de Llobregat.
També s'incorpora a la zona el màxim control part del barri barceloní de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. D'aquesta manera, aquest perímetre inclourà ara 16 poblacions on s'apliquen les restriccions d'accés al medi natural. El conseller Òscar Ordeig diu que han demanat ajuda al Ministeri d'Agricultura per poder reduir ràpidament i de manera dràstica la població de senglars a tot el radi de 20 quilòmetres respecte del primer focus detectat a Cerdanyola.
Per tal de demanar incineradores mòbils per no col·lapsar el Cressa, centres de desinfecció, unitats canines i també més efectius per la retirada de senglars o per fer captures.
Els ramaders estan preocupats per la detecció en pocs dies de 3 casos a Molins de Rei, el Papiol i Sant Feliu, i demanen a les administracions que no escatimin recursos per contenir el brot. Recordem, però, que de moment la malaltia no ha afectat cap granja porcina.
I Ucraïna i Rússia reprenen les negociacions trilaterals a Suïssa amb la mediació dels Estats Units després que la sessió d'ahir no es tanqués cap acord concret.
La població ucraïnesa és escèptica sobre un eventual final de la guerra.
Les converses tripartites de Ginebra encara en la segona jornada sense generar grans expectatives d'un acord immediat entre la població ucraïnesa, que ha vist com els últims mesos, en paral·lel a les converses, els bombardejos russos deixaven sense calefacció gran part de les principals ciutats com ara Kiev. Ludmila, en qui parlaven en uns de refugis creats per a donar calefacció a la ciutat, deia que la guerra ja hauria acabat sense interessos externs.
Crec que la guerra és beneficiosa per a Europa i beneficiosa per als Estats Units. Que tothom guanya diners amb nosaltres. Si volguessin acabar la guerra, ja s'hauria acabat fa molt de temps.
Des de Kiev, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud per al matí de Catalunya Ràdio.
L'Iran anuncia que s'està acostant també posicions amb els Estats Units, cosa que podria aplanar el camí cap a un acord sobre el dossier nuclear.
Les autoritats de Teheran han llançat aquest missatge després d'una segona ronda de converses indirectes mantingudes a Suïssa. Washington també reconeix avenços, però adverteix que encara queden molts serrells per tancar. L'acostament arriba enmig d'un clima de tensió entre les dues parts. De fet, poc abans de l'anunci, el líder suprem iranià Ali Khamenei havia amenaçat d'enfonsar el portaavions que l'exèrcit dels Estats Units té desplegat a la regió.
Sovint sentim a dir que els Estats Units han enviat un vaixell de guerra cap a l'Iran. Un vaixell de guerra és, sens dubte, una arma perillosa, però encara és més perillosa l'arma capaç d'enfonsar aquest vaixell de guerra al fons del mar.
Teheran assegura que les dues parts continuaran treballant en els seus esborranys abans que es fixi una data per una tercera sessió negociadora.
Per cert, que els Estats Units han matat 11 persones en l'atac a tres embarcacions que suposadament transportaven droga al mar del Carib i l'oceà Pacífic.
El Pentàgon ha informat d'aquestes tres operacions a través de la xarxa social X. El govern dels Estats Units assegura que serveis d'intel·ligència han confirmat que les tres llanxes transitaven per rutes conegudes de narcotraficants i participaven en operacions de transport de drogues. Els tres atacs han matat 4 homes en una primera llanxa al Pacífic Oriental, 4 suposats narcotraficants en una segona embarcació al Pacífic Oriental i 3 persones més en una tercera llanxa al Carib.
I aquests dies tenim un enviat especial a Cuba. Cuba està aguantant la respiració davant l'amenaça constant d'una intervenció per part de Donald Trump.
Mentrestant, les condicions de vida dels seus ciutadans són cada vegada més precàries.
Ho explicarà aquests dies des de l'Havana pel matí de Catalunya Ràdio, Jan Soteres.
Els últims dies, l'Havana sobreviu diàriament asfixiada per l'administració Trump i per un règim que s'aferra al poder. Un país que viu amb poques hores de llum, aigua i gas diaris per cuinar el poc menjar que arriba amb un sou mínim de menys de 10 euros. Un poble que, atemorit per la repressió i censura governamental, demana un canvi de govern que fa més de 67 anys que està en el poder. Ho hem parlat amb l'Edward, que és barman al barri de Colón.
La gente no tiene comida, la gente no tiene agua, la gente no tiene corriente eléctrica. Ahora el 73% de la población está sin luz porque la luz ya no la quitan, ahora es que la ponen. Y entonces te dicen una cosa en las noticias, entonces en la calle se vive otra. Entonces la gente está perdida, la gente no sabe qué es lo que va a pasar, si se va a caer, no se va a caer. La dictadura, la gente está desesperada.
Des de la Habana, Jan Soteres, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquests dies explicarem el que passi a Cuba amb el nostre enviat especial. Ara són les 6 i 16. Marc Jurado, Lara García, en Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Més notícies. Dimiteix el número 2 de la Policia Nacional, José Ángel González, després que un jutjat de Madrid hagi admès a tràmit una denúncia contra ell per agressió sexual.
El jutjat l'ha citat a declarar com a investigat el 17 de març. La denunciant és un agent de policia amb qui González havia tingut una relació en el passat, que assegura que ell la va agredir sexualment en penetració en un habitatge oficial del Ministeri de l'Interior i que després la va coaccionar perquè no ho denunciés. També relata que va ser pressionada per anar a aquell lloc mentre estava de servei. La denúncia inclou una gravació d'àudio i descriu una situació d'intimidació, aïllament i superioritat jeràrquica. L'advocat de l'agent també demana investigar possibles delictes de lesions psíquiques i malversació.
I la Guàrdia Civil investiga la mort violenta d'una dona i la seva filla, una nena de 12 anys, al municipi de Xilxes, a la Plana Baixa.
Els cossos els van trobar ahir dins d'un habitatge. Fonts pròximes a la investigació asseguren que la dona estava inclosa en el sistema Biogen de protecció de víctimes de violència de gènere i que el marit tenia una ordre d'allunyament vigent. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i de moment no s'ha detingut ningú. Fonts municipals asseguren que va ser l'home qui va alertar la policia dels fets i que totes les hipòtesis estan obertes. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha convocat avui un minut de silenci.
I la Fiscalia de Suècia investiga un home per haver venut durant anys serveis sexuals de la seva dona a més de 100 homes.
L'acusat està detingut des de l'octubre quan la víctima ho va denunciar a la policia. Segons fonts pròximes a la investigació, l'home aconseguia diners a canvi d'obligar la dona a prostituir-se en trobades tant físiques com virtuals que es van allargar durant 3 anys. La Fiscalia presentarà una acusació formal el 13 de març i algunes fonts apunten que hi podria haver implicats més d'un centenar d'homes. A l'acusat, que es declara innocent, ja el van investigar per abusos a la seva dona fa 2 anys, però el cas es va tancar.
La Fiscalia espanyola començarà a investigar TikTok, X i Meta per possibles delictes de pornografia infantil.
El govern espanyol ha ordenat als fiscals que rastregin les xarxes on s'han multiplicat les imatges de menors despullats, fotos i vídeos generats amb intel·ligència artificial i que atempten contra els seus drets. Segons l'executiu, en només 11 dies s'haurien generat 3 milions d'imatges sexuals manipulades, la majoria d'infants. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, parla de conseqüències penals.
Vamos a instar a la Fiscalia para que inicie una investigación y acciones legales, porque no podemos permitir que las grandes plataformas digitales, en lugar de impedir la difusión de contenidos pornográficos para menores, lo que hacen es que las multiplican.
Aquest és un pas més en l'ofensiva de Pedro Sánchez per regular les xarxes socials, com s'ha fet a França, Itàlia, el Regne Unit o Califòrnia.
I la Càmera de Comerç de Barcelona demana que tornin els peatges per fer front al deteriorament de les carreteres.
Demana, a més, que s'estableixi un model de tarificació únic i equitatiu per totes les autopistes de l'Estat. Segons l'entitat, calen ingressos que garanteixin les inversions i el manteniment necessaris. Alicia Casar, directora d'Estudis d'Infraestructures de la Cambra.
El dèficit d'inversió en termes de manteniment és evident, es nota en l'estat de les vies, i se li ha de posar algun remei. Un altre dèficit que hi ha és de gestió pròpiament del tràfic, no?
En aquest sentit, la cambra cita casos com el de l'AP7, que, segons diu, està al límit. L'entitat aposta per un traspàs integral de la gestió de les carreteres de Catalunya a la Generalitat i recorda que el govern espanyol es va comprometre amb Brussel·les a aplicar un mecanisme de pagament per l'ús de les autopistes i que no n'ha prosperat cap.
En parlarem a partir de 9:45 avui a l'Àgora, també amb Josep Lluís Merlos. I primera reunió a València de la Comissió Mixta per impulsar la reconstrucció després de la Dana.
El govern espanyol, el valencià i les administracions locals s'asseuran avui per primera vegada per coordinar-se i agilitzar les feines de reparació.
Aquesta comissió vol ser un gest de desgel de les relacions entre la Generalitat Valenciana i la Moncloa. La presidiran el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el president valencià, Juan Fran Pérez Llorca. Hi assistiran també membres de la Diputació i els alcaldes dels municipis més afectats per la Dana. Ha de servir per coordinar actuacions i el govern valencià hi defensarà la necessitat d'executar infraestructures hidràuliques. És un òrgan que comença a desencallar-se a partir de la dimissió de Mazón al novembre i que s'activa ara, després d'un any, utilitzant-se com a retret polític. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Javier Bardem tilda Swinton o Paul Laverty entre els 80 signants d'una carta que critica el festival La Berlinale pel seu silenci i la censura sobre Gaza. Tots ells insten el festival a complir amb el seu deure moral i manifestar clarament, diuen, la seva oposició al genocidi d'Israel.
La segona. Against smoking rubber bullets in the dawn's early light. Citizens stood for
justice. Their voices ringing through the night. Bruce Springsteen i la E Street Band faran una gira per 19 ciutats dels Estats Units per denunciar les polítiques de la Casa Blanca. Començaran a Minneapolis el 31 de març i l'últim concert serà a l'aire lliure el 27 de maig al National Park a Washington.
I la tercera.
Màrius Serra presenta avui la seva última novel·la, El malentès. La presentació és a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya a les 12 del migdia.
Anem als esports amb Robert Prat. Bon dia.
Bon dia.
Polèmica victòria del Madrid al camp del Benfica amb presumptes insults racistes a Vinícius.
0-1 a Benfica, al camp del Benfica, en un partit en què va passar de tot. Vinícius va marcar, va denunciar insults racistes al jugador Prestigiani. El partit es va aturar 10 minuts i Mourinho va acabar expulsat. Mbappé i Mourinho.
Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. Después ha metido su camiseta aquí para decir que Vini es un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también.
Vinicius marca un gol que solo Vinicius o Mbappé pueden marcar. Y después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas.
José Mourinho no s'assegurà la banqueta a la tornada al Bernabéu. El PSG acaba guanyant 2-3 al Mònaco, també a la Champions Galatasaray 5, Juventus 2, Dortmund 2, Atalanta 0. Avui, com a partits destacats, Karabakh-Newcastle, d'on sortirà l'altre possible rival del Barça als vuitens, i Bruges-Atlètic de Madrid. Derrota del Granollers d'en Bola a la segona fase de la Lliga Europea, a la pista de l'Elverum. Avui a 6:45, Seguet-Barça, en joc l'accés als quarts de final. També debuta l'Uni Girona a les 6 a la pista del Fenerbahçe. Si guanyen aquesta eliminatòria 3 partits, passaran directament a semifinals de la Champions de bàsquet. I a la Copa de Futbol Sala, quarts de 8, quarts de final, partit únic, Pozo de Múrcia-Barça.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days del Com Viatges i sigues el més llest de l'OFI. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient «No puc, ja tinc les vacances agafades». El Com Viatges. Sabem de viatges.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 6 i 25... I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui val la pena llevar-se per ser conscient que vivim a un estat on una persona porta més de 5 anys a la presó per una cançó i uns tuits. Aquesta persona és Pablo Hasél i està tancat a la presó de Ponent, una presó, per cert, que depèn de la Generalitat de Catalunya, i mentre hi estigui, l'estat que ho permet no es pot considerar de cap manera plenament democràtic, ni la societat que ho permet pot estar gens orgullosa de si mateixa. Pablo Hasél és un activista polític condemnat per les seves idees i les seves paraules, que no ha acceptat ni acceptarà de la justícia espanyola cap tracte que no sigui l'indult. Un indult, per cert, que molts dels partits que es diuen d'esquerres en el moment de l'empresonament de Hasél van jurar que seguirien fent servir la seva força als parlaments. Res de res. Igual que la reforma dels delictes d'opinió, que també van córrer a prometre tots els partits suposadament progressistes quan el cas de Hasél encara era atractiu pels mitjans. Res, res de res. És una vergonya i és la vergonya de tots.
I avui cançons sobre la Berlinale i la presència catalana en aquest festival.
Sí, recordem que Rebel·la ja és la primera sèrie catalana a la secció oficial del Festival de Berlín i per això tornem a posar cançons amb començaments, cançons que arrenquen amb la tornada, com aquest No Woman No Cry de Bob Marley. You Give Love a Bad Name, una tornada que primer gravar Bonnie Tyler, per cert, amb una altra lletra. Bonnie Tyler té una versió, no ben bé una versió d'aquesta cançó. La tornada està posada en una altra cançó de la Bonnie Tyler, que animo a buscar-la perquè no té res a veure, però qui la va convertir en èxit va ser la banda de John Bon Jovi. De fet, va ser el primer single d'un mític disc de la banda, que és la Slippery One Wet. Buscant això he trobat, els Beatles tenen un munt de cançons que comencen amb la tornada. Un munt. Hard Day's Night, Can't Buy Me Love, Eleanor Rigby, òbviament.
Yesterday.
Yesterday, exacte. I aquesta, She Loves You. Però vull dir que segurament és el grup que he trobat que tenen més cançons que arrenquen amb la tornada.
O Hey Jude. Hey Jude.
O Hey Jude.
You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Notícia que us avança aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. Els comuns pacten amb el govern ampliar els ajuts del lloguer per arribar als gairebé 50.000 famílies més.
L'executiu i els de Jéssica Albiach avancen, doncs, la negociació dels pressupostos i els propers dies podrien arribar a un acord sobre la limitació de la compra especulativa d'habitatges.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, descarta sotmetre's a una qüestió de confiança.
I defensa la gestió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la crisi de Rodalies.
Jo tinc confiança en la consellera Paneque. Crec que està fent una bona gestió en totes les carpetes que porta. I crec que té els equips que necessita i he parlat amb ella que si en algun moment hem de fer un reforç als equips, farem.
Són declaracions d'Illa Catalunya Ràdio i TV3 durant la primera entrevista després d'un mes de baixa.
El govern espanyol s'obre a debatre seriosament la prohibició del burca. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
Lo que estoy radicalmente en contra es confundir un debate constitucional, porque ese sí que tiene una trascendencia constitucional con un debate racista, que es lo que pretende Vox. Vox ha traído una iniciativa racista.
Això després que ahir el Congrés va tombar la iniciativa de Vox per prohibir l'ús d'aquest element i del niqab en espais públics, amb el suport només del PP, Junts va presentar la seva pròpia proposta.
S'amplia la zona d'alt risc de la pesta porcina arran de la detecció d'un positiu a Sant Feliu de Llobregat.
També s'incorpora la zona de màxim control part del barri barceloní de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana ajuda al Ministeri per acabar amb els senglars.
Per tal de demanar incineradores mòbils per no col·lapsar el Cressa, centres de desinfecció, unitats canines i també més efectius per la retirada de senglars o per fer captures.
A partir d'un quart de 10, l'Àgora, parlarem amb el conseller d'Ordeig sobre aquest nou positiu i la setmana marcada per les vagues dels metges. Avui al matí de Catalunya Ràdio també entrevistarem la ministra de Sanitat, Mònica García.
Després que els principals sindicats hagin denunciat que les negociacions del seu estatut laboral deixa fora reivindicacions com ara la jornada de 35 hores, la rebaixa de les hores de guàrdia o la jubilació anticipada.
Ucraïna i Rússia reprenen les negociacions trilaterals a Suïssa amb la mediació dels Estats Units després que la sessió d'ahir no es tanqués cap acord concret.
Els enviats especials de Catalunya Ràdio Ucraïna han comprovat que la població és escèptica sobre un possible final pròxim de la guerra.
Crec que la guerra és beneficiosa per a Europa i beneficiosa per als Estats Units. Que tothom guanya diners amb nosaltres. Si volguessin acabar la guerra, ja s'hauria acabat fa molt de temps.
Dimiteix el número 2 de la Policia Nacional, José Ángel González, després que un jutjat de Madrid hagi admès a tràmit una denúncia contra ell per agressió sexual.
La denunciant un agent amb qui havia mantingut una relació segura que va agredir-la en un habitatge oficial del Ministeri de l'Interior i que després la va coaccionar perquè no ho denunciés.
I la Cambra de Comerç de Barcelona demana que tornin els peatges per fer front al deteriorament de les carreteres.
Segons l'entitat, calen ingressos que garanteixin les inversions i el manteniment necessari. Alicia Casart és la directora d'Estudis d'Infraestructures.
El dèficit d'inversió en termes de manteniment és evident, tant l'estat de les vies, i se li ha de posar algun remei. Un altre dèficit que hi ha és de gestió pròpiament del tràfic, no?
I gran acollida també de la sèrie Rabalejar a la Berlinale.
Coproduïda pel 3CAT, explica la història d'un restaurant familiar al cor del Raval de Barcelona i té elements biogràfics d'un dels dos directors, Pol Rodríguez.
Pels actors, el fet de conèixer la nostra història, conèixer els meus pares, doncs amb ells és molt de material que podien ells doncs, fer-se propi i poder defensar-lo a la sèrie. No?
I repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb l'endemà de les tragèdies de Manlleu a les portades.
Sí, titulars gairebé clavats. Manlleu plora la mort de 5 nois, diu el diari Ara. La Vanguardia, Manlleu plora la mort de 5 adolescents en un traster incendiat. Ho acompanyen de fotografies. L'altre gran tema del dia és la dimissió del número 2 de la Policia Nacional, que ara explicàvem. És el tema d'obertura de la premsa que s'ha dit a Madrid. El País dimiteix el cap de la policia després d'una querella per agressió sexual. El Mundo cau al cap de la policia de Marlaska per una presumpta agressió sexual de fa un any. Altres temes de portada, El Periódico, la investigació de Damut se centra en la soldadura de la via, ho diu quan fa un mes de la tragèdia ferroviària que es va cobrar la vida de 46 persones. També El Periódico, l'acumulació d'aigua per les pluges destapa dèficits de drenatge drenatge en vies de tren i carreteres. A l'Ara, el PSOE s'obre estudiar amb Junts la prohibició del burca. El País, Ayuso afronta la crisi interna més important del pal fiasco educatiu. I El Mundo, el Madrid decanta l'anada davant el Benfica amb un golaç de Vinícius que va denunciar insults racistes de Prestiani.
Avui a Berga es desperten amb 6 graus, al migdia arribaran els 13 i a la Bisbal del Penedès tenen 4 graus amb una màxima prevista de 18. Tot això, un dia de calma a l'espera d'una nova ventada a partir de la nit. Eloi Cortomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui farà sol, però també hi haurà molts bancs de boira i núvols baixos aquest matí a l'interior. Al vespre arriba un front que deixarà pluja i neu a l'Alt Pirineu, cota 1.600 amb tendència que baixi cap als 800 de cara a demà. Hi haurà 4 ruixadets a la resta. I obrirà les portes a una nova ventada que tindrem arreu de Catalunya, que notarem aquesta nit i sobretot també de cara a demà.
I l'endemà de l'entrevista de Salvador Illa, emesa per Catalunya Ràdio i TV3, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. A casa teníem moltes ganes de veure l'entrevista de TV3 al president Illa. Un interviu on el molt honorable va mostrar-se més vehement que de costum, sovint fins i tot emprenyat. I no pas perquè Ariadna Oltra, que en ocasions com aquesta hauria de durar llotja, el pressionés gaire. Tot i això, Illa va mostrar-se poc concret en assumptes claus. Encara no sabem exactament com la societat mixta millorarà el servei de Rodalies, o si el futur de fenòmens climàtics com ara la recent ventada podria afrontar-se amb tancaments més localitzats. Tampoc sabem com la Generalitat reduirà els retards en els diagnòstics per baixes laborals, ni com es pensa alleugerir la tasca dels mestres catalans. De moment, la més alta instància del país ho fia tot als seus comodins, la feina, el seny i la cooperació amb el govern d'Espanya. Però els comodins es gasten i diria que el poble comença a demanar molta més concreció.
I amb què ens despertes avui, Xavi Canalies? Bon dia.
Avui amb la música de Queen i Don't Stop Me Now. I és que tal dia com avui, un 18 de febrer, però de l'any 1990, i a la gala dels Premis Brit d'aquell any, Freddie Mercury va fer la seva última aparició pública. Queen va aparèixer per acceptar el Premi Contribució Destacada a la Música Britànica. De fet, Freddie Mercury tenia poca energia i estava estranyament silenciós, i va ser Brian May qui va parlar en nom de Queen aquella nit. Freddie Mercury només va inclinar-se breument cap al micròfon per dir gràcies, bona nit.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, hem parlat amb alguns matiners que a les 5 de la matinada ja estan desperts i escolten el programa.
Jo em llevo una mica abans de les 5 cada dia.
I per què et lleves tan aviat?
Potser encara no m'hi he adaptat a la jubilació i estic acostumada a llevar-me molt d'hora.
Com vosaltres, ja fa una estoneta que estic treballant. Jo treballo amb una televisió, a la xarxa, a les 4.
Ah, mira.
A les 4 amunt.
Joan, i tu què fas d'espera a aquestes hores?
Bueno, pues és l'horari més o menys normal que jo em desperto, entre 5 i 6 del matí, i sóc jardiner.
Què fa algú del Canar vivint actualment a Castelldefels?
Pues bueno, vaig vindre per amor.
Ah!
I l'amor va marxar, però la feina ha quedat.
L'amor se'n va i ella es queda, en aquest cas la feina. I a tot això, quan són festes, on?
Avui és Festa Major Premià de Mar, se celebra la Cercavila i el Testament del Rei Carnestoltes, serà 6:15 i anirà des de la plaça de l'Ajuntament i a les 6 de la tarda l'encesa de la foguera i enterrament de la sardina. Serà la plaça dels Països Catalans.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs l'entrevista que ha donat Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha donat a l'ABC aquest divendres treu disc, que es diu Històries de sa niña, i en l'entrevista respon moltes coses, una d'elles sobre si s'esperava que Amaya tornés i l'altre si es planteja algun dia tornar amb la banda.
Yo nunca cierro puertas, pero no cierro puertas porque sería negar gran, o sea, parte importante de mi vida y de quién yo soy. O sea, quiero decir, las cosas se acabaron como se acabaron, pero eso no implica que el tiempo que pasara con ellos también tuviera muchas cosas maravillosas. Entonces, si en ese momento, si llegado el momento, siento que volver es una opción, pues ¿por qué no?
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Roger Comeres. És usuari de la línia R8 de Rodalies. Explica que des de l'inici de la crisi del servei ferroviari a Catalunya encara no s'ha restablert el servei d'aquesta línia i diu que el transport alternatiu no és suficient i, a més, no funciona bé.
Han posat busos alternatius, però l'alternativa no ens serveix perquè un trajecte que abans feies en 20-25 minuts ara l'estàs fent en una hora i mitja, hora i tres quarts, dues hores a vegades. Manca d'informació. Alguns usuaris ens hem trobat que hi ha moments que hem perdut el bus perquè l'esperàvem en un lloc i l'havíem d'anar a buscar a una altra banda.
El Roger i la plataforma d'usuaris de la R8 demanen a la Generalitat i a Renfe que restableixin el servei de la línia, com a mínim, entre Granollers i Rubí.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Aquest hivern, el Pirineu de Girona t'espera. Llisca per la Molina i Masella. Toca el cel a Vallter i connecta amb la pau de la Vall de Núria. Quatre estacions úniques per viure la neu més mediterrània. A prop de tot, sota el sol de Girona, viu el doble. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu de l'or continua a la baixa, se situa en $4.900 per unça. La plata també registra pèrdues. Les caigudes d'aquests actius es deuen a l'inici de les converses entre els Estats Units i l'Iran per buscar un acord nuclear. L'or sempre retrocedeix quan hi ha una tensió política que involucra l'Orient Mitjà. Ens hem de fixar també en l'IBEX 35, que intenta recuperar els 18.000 punts. Ahir va sumar un 0,60% per tancar en 17.950. A Wall Street, després del festiu de dilluns, els inversors van operar amb molts dubtes. Els principals índexs han tancat gairebé plans. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Bania, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. Quatre úniques setmanes, Bania al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
El creuer que imagines? A Viatges al Corte Inglés el tenim. Imagina conèixer el Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb MSC Cruceros. Amb trasllats al port, begudes incloses i assistent a bord de Viatges al Corte Inglés. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. El govern i els comuns han pactat ampliar les ajudes al lloguer.
Fins ara s'hi podien acollir les famílies amb ingressos de fins a 25.000 euros i ara el llistó puja fins als 36.000. Avui a les 11, la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, explicarà en quin punt estan les converses.
Més detalls, Raül Flores.
L'acord permetrà, segons càlculs dels comuns, que els ajuts al lloguer arribin a un 25% més de famílies els propers 2 anys. Per això, els pressupostos inclouran més de 300 milions d'euros aquests ajuts, 100 milions més que ara. I podran accedir també famílies que tinguin ingressos de fins a 36.000 euros anuals i no 25.000 com ara. Un nou pas pel pacte de pressupostos encallat encara en la limitació de la compra especulativa d'habitatge.
El que jo sí que puc dir és que, evidentment, es pot. I si el govern ara mateix no mou, és per una manca de voluntat política.
Els comuns també van acordar ahir amb el govern crear 100.000 noves beques menjador als propers 2 cursos. Raül Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Salvador Illa descarta una crisi de govern ni sotmetre's a una qüestió de confiança ni destituir la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Al contrari, defensar la gestió que ha fet de la crisi de Rodalies. En una entrevista al vespre a Catalunya Ràdio i TV3, la primera després d'un mes de baixa, el president de la Generalitat ha afegit que li ha proposat, de fet, reforçar el seu departament, accelerar el traspàs de Rodalies i enfortir la nova empresa mixta que s'ha de fer càrrec de la xarxa. I per facilitar les negociacions de pressupostos amb Esquerra, que encara no han començat, ha reivindicat el finançament singular i la recaptació de l'IRPF, les principals exigències dels republicans.
Entenc que Esquerra Republicana sigui exigent, i ho és molt amb aquesta qüestió, perquè crec que és bo pel país, i és una, en aquest cas una iniciativa que van posar ells damunt de la taula. Crec que és bo pel país i crec que ajudarà que puguem tenir doncs, més facultats d'autogovern, i penso que és un camí que s'ha de seguir, i estic plenament compromès en fer-ho, i treballaré des de tots els àmbits perquè això sigui una realitat.
El govern espanyol s'obre a debatre la prohibició del burca després que el Congrés va tombar la iniciativa de Vox per prohibir-lo a l'espai públic.
No només el burca, sinó també el niqab, que només deixa els ulls al descobert. En aquest cas, només va tenir el suport del PP. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
Lo que estoy radicalmente en contra es confundir un debate constitucional, porque ese sí que tiene una trascendencia constitucional con un debate racista, que es lo que pretende Vox.
Junts va votar en contra i la proposta de Vox argumentant que no passaria cap filtre europeu i en va presentar una de pròpia. La va presentar Míriam Nogueras i des d'Esquerra Pilar Vallugera s'hi va tornar per les formes.
La catalana manera no hi entén d'extrems. Ni burca, ni Vox, ni vel integral, ni l'extrema dreta. Tampoc por, tampoc complexos.
Miri, perdoni, la catalana manera és la que decidim els catalans. I ja estic cansada de tanta uniformitat.
Encara en clau política, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, s'obre a pactes de govern amb Junts per Catalunya als ajuntaments després de les municipals de l'any que ve.
Això sí, diu que sembla que no impliqui renunciar al seu programa d'extrema dreta. En un esmorzar informatiu deia això.
Si Junts saber aplicar el nostre programa, no tenim cap problema a formalitzar governs amb ells. Ara, si aquesta formalització comporta, evidentment, doncs, haver de renunciar, aquí no hi entrarem.
Admetre que se sent ideològicament més pròxima a Junts que no a Vox o la CUP. Des de Junts van tirar pilotes fora sense respondre-li.
Avui un dels noms propis del dia serà Gabriel Rufián, que començarà una ronda de converses per unir l'espai de l'esquerra espanyola.
El portaveu de Republicans al Congrés arrencarà amb converses amb el portaveu de Més Madrid a l'Assemblea de Madrid, Emilio Delgado. Una proposta que per ara s'ha quedat força sol.
És una de les qüestions que parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb la ministra de Sanitat i membre de Más Madrid, Mònica García. I en clau internacional, Ucraïna i Rússia reprenen les negociacions de pau a Suïssa.
Ho faran amb la mediació dels Estats Units després que la sessió d'ahir no es tanqués cap acord concret. La població ucraïnesa, però, és escèptica sobre un eventual final de la guerra.
Mentrestant, l'Iran acosta posicions amb els Estats Units, cosa que podria planar el camí cap a un acord sobre el dossier nuclear.
Washington també reconeix avenços, però adverteix que encara queden molts serrells. Poc abans de l'anunci, el líder suprem iranià, Ali Khamenei, havia amenaçat d'enfonsar el portaavions que l'exèrcit dels Estats Units té a la regió.
Sovint sentim a dir que els Estats Units han enviat un vaixell de guerra cap a l'Iran. Un vaixell de guerra és, sens dubte, una arma perillosa, però encara és més perillosa l'arma capaç d'enfonsar aquest vaixell de guerra al fons del mar.
Més notícies. Desmantellada la comarca de la Selva, una macrofàbrica de perfums falsificats, la més gran trobada a Europa.
S'han requisat més d'un milió d'ampolles de perfum amb un valor de 94 milions d'euros.
Fogars de la Selva, Núria Paraire.
A la fàbrica hi tenien maquinària professional per produir 4 milions d'ampolles l'any de 50 marques diferents. Hi ha uns 300 bidons amb les essències que feien servir per copiar l'olor dels perfums. Aquí a Fogars de la Selva i a la fàbrica hi tenien magatzems a Arbúcies i a Sant Feliu de Buixalleu. Exportaven els productes falsificats a Europa. Ho explica el cap de l'àrea regional de vigilància duanera a Catalunya, Carlos Gavilanes.
Nosotros no pensábamos que era una fábrica, era simplemente un centro de distribución. Al haber una fábrica, nos encontramos con una economía sumergida, es una empresa que los trabajadores no están regularizados y que la venta del producto se ha hecho en negro.
Els dos líders de l'estructura criminal estan desapareguts i els estan buscant. Des de Fogars de la Selva, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
Brussel·les investiga el gegant asiàtic Shein per la venda de productes il·legals a la Unió Europea, com ara nines sexuals amb aparença infantil.
La Comissió Europea també estudia Shein pel disseny addictiu de la plataforma, que atorga un sistema de punts i recompenses per als consumidors més fidels i envia notificacions contínuament. A més, l'executiu comunitari també ha posat la lupa en el nivell de transparència dels sistemes de recomanació que fa servir Shein. Brussel·les apunta que les pràctiques de l'empresa podrien constituir una violació de la llei de serveis digitals, fet que podria derivar en multes de fins al 6% de la facturació anual del grup xinès. La investigació no té uns terminis de tancament i es podria allargar en funció de com cooperi Shein quan se li demana informació addicional.
I a la cultura, gran acollida de la sèrie Rabalejar a la Berlinale. És la primera sèrie catalana i espanyola que es presenta a la secció oficial del prestigiós festival. Marta Viana.
Coproduïda per 3CAT, explica la història d'un restaurant familiar al cor del Raval de Barcelona i compta amb elements biogràfics d'un dels dos directors, Pol Rodríguez.
Berlín, Jordi Regàs.
A Berlín s'ha estrenat aquest dimarts Rabalejar, la primera sèrie catalana i espanyola que mai ha estat seleccionada a la Berlinale. L'argument gira al voltant d'un restaurant centenari del Raval i la lluita d'una família per evitar que els facin fora, després que l'edifici l'hagi comprat un fons d'inversió. La idea sorgeix del fet que la família de Pol Rodríguez, el codirector i creador, tenia un restaurant, també al Raval, i el van perdre fa 5 anys.
Pels actors, el fet de conèixer la nostra història, conèixer els meus pares, doncs amb ells és molt de material que podien ells doncs, fer-se propi i poder defensar-lo a la sèrie. No?
Rabalejar s'estrena al maig a HBO i compta amb la participació de 3CAT. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara sobre la Berlinale, Javier Bardem, Tilda Swinton i Paul Laberge, entre els 80 signants d'una carta en què critiquen el festival pel seu silenci i la censura sobre Gaza.
El comunicat el firmen directors, actors i actrius i productors d'arreu del món i qüestionen el silenci de la Berlinale davant el genocidi i la censura dels artistes durant aquesta edició. Tots ells insten al certamen perquè compleixi, diuen, amb el seu deure moral i manifesti clarament la seva oposició al genocidi d'Israel. Tot plegat arriba enmig d'una edició que ja va començar complicada quan el dia de la inauguració un periodista va recriminar el jurat que mostrés solidaritat amb l'Iran o amb Ucraïna i no amb Palestina, i el director Wim Wenders va dir que s'havien de mantenir al marge de la política.
Barcelona tindrà un nou espai cultural fantàstic, la fàbrica de la imaginació del Club Super 3, que ocuparà 2.000 metres quadrats amb tecnologia 4D, teatre i rondalles tradicionals.
És una iniciativa que neix de la col·laboració entre el Club Super 3 i el Grup Transversal, un projecte adreçat a infants d'entre 2 i 12 anys i proposa un recorregut immersiu d'una hora. La idea és que els espectadors siguin els protagonistes d'una aventura col·lectiva. Tots plegats tenen una missió. La societat està en crisi i han d'ajudar a recuperar la imaginació que s'està perdent. Sentim Eudald Tomasa, que és el director del Grup Transversal.
Hi ha hagut uns personatges dolentíssims que es diuen avorribots, que estan destrossant els vincles que fan que les històries siguin possibles. Emprenem un viatge immersiu interactiu per uns espais fantàstics que són els espais dels contes i on el públic, els nens i les famílies contribuiran a recuperar aquesta imaginació perduda.
La pel·lícula Hamnet impulsa les vendes de la novel·la de Mayo Farrell. Se n'han venut més de 20.000 exemplars nous en català i castellà, Marruiz.
3.000 d'aquests llibres els ha publicat l'altre editorial. 18.000, Libros de l'Asteroide. 3.000 dels volums publicats en castellà corresponen a l'edició il·lustrada que s'ha publicat aquest any. Des de l'altre editorial, Eugènia Brogi diu a l'Agència Catalana de Notícies que serà un dels llibres més demanats per Sant Jordi.
Estan demanant-lo a tot arreu, a tot el territori. Estem reimprimint a marxes forçades tota l'estona perquè pensem que pot ser un dels grans llibres de Sant Jordi.
I creu que és una bona oportunitat per conèixer la literatura de Mario Farrell.
Si t'agrada un llibre d'ella, segurament te n'agradaran molts més. O tots. I per tant, sí, Hamlet està arrossegant la resta, que a més a més són super recomanables.
Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. I els esports, Robert Prat.
El Madrid, que guanya amb polèmica 0-1 al Benfica en gol de Vinícius, un partit que es va aturar 10 minuts per uns presumptes insults racistes del jugador Prestiani, que es va tapar el cap amb la samarreta. Josep Mourinho va acabar expulsat. A l'altre partit destacat de la Champions, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique va guanyar 2-3 al Mónaco.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
El Madrid va tastar ahir la medicina Mourinho en un partit repugnant. Un partit amb suposats insults racistes d'un jugador cap a un altre. Amb ovació del públic portuguès, el presumpte racista quan el van canviar. En llançament d'objectes al camp, amb agressions entre jugadors, amb molt poc de futbol, perquè el Madrid d'Arbeloa ensenya molt poca cosa, i amb massa testosterona. I van expulsar Mourinho, que no podrà seure a la banqueta del Bernabéu en el seu retorn a Madrid. Un partit vergonyós.
Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 4 graus a Mollerussa, 5 a Sant Julià de Vilatorta, a Osona, i 10 graus a l'Hospitalet de l'Infant. I força bancs de boira i núvols baixos a les comarques de l'interior, però amb un dia que es preveu tranquil, assolellat en general, amb una temperatura encara bastant suau, de 18-20 graus, les temperatures més altes a la costa i al sud, però amb previsió que arribi un front. De cara a les últimes hores del dia, que deixarà algunes nevades al Pirineu, cota que anirà baixant dels 1.600 cap als 800 de cara demà, però sobretot el més important serà una ventada forta que notarem a partir d'aquesta nit i sobretot de cara demà a gairebé tota Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets, que els has de canviar
ja, doncs,
de cada
les,
tant en quant.
Doncs jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, no, si ja surt l'hora, ja surt l'hora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I
això no
sé
si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 9 entrevistarem la ministra de Sanitat, Mònica García. Li demanarem per diverses qüestions d'actualitat, per exemple, la vaga dels metges o si se'ls ha d'incentivar perquè redueixin els dies de baixa laboral.
I després, a l'Àgora, comentarem l'entrevista del president de la Generalitat, Salvador Illa, a TV3 i Catalunya Ràdio d'ahir, la primera que concedeix després de la seva reincorporació.
També analitzarem els nous casos de pesta porcina i a 11:15 parlarem amb Olga García Gómez, metgessa de família i experta en medicina psicosomàtica i integrativa. Diu que les emocions ens poden fer emmalaltir.
I a 11:00, secció de tele amb Mariola Cubells i Darío Porres. També parlarem amb Toni Soler per celebrar els 20 anys del Polònia.
Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Interior i sindicats de Mossos han arribat a un acord per millorar notablement les condicions laborals de la policia catalana. Ahir ens en van parlar la consellera Parlon i el sergent Guarro de Mossos.
M'ha ampliat vacances, sí. Se cobra més la nocturnitat, sí, sí, sí. Ara és cada setmana, ole. Les hores extres...
Ole, consellera, sí. L'estimem molt, de veritat. Li beso el peu. Mira.
Bueno, no cal.
Deixi estar la consellera. L'acord és tan beneficiós que el sindicat Jupol, majoritari de la policia espanyola...
Jupol.
Consideren que incrementa la bretxa salarial entre cossos de policia.
La veritat que sí. Bueno, jo mateix me passi de cos. Pa poder cobrar el sou com se tenia degudament de Bellantubi de cobrar. Sí. Jo se lo dic perquè estan cabrellats, perquè jo los conec, lo de Jupol, que jo ja li acabo de comentar que era guàrdia civil,
sí, sí, ho sabem,
i luego vaig estar un mes a la Nacional hasta que me vaig enterar de que los catalanes cobraven mà.
Sí, clar.
També, digo, tira pa allà.
Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Matinar. Eixa paraula que tant he odiat durant anys i que ara s'apodera de la meva vida amb una naturalitat que em fa por. M'agrada aprofitar cada dia que passa i fer moltes coses. De fet, sóc una persona prou hiperactiva. Però el que no havia fet mai amb tanta facilitat és alçar-me abans de que em soni el despertador. No sabeu la ràbia que em fa. Bé, pot ser l'edat. Quan et fas major, diuen que dos pitjor per tot allò de les responsabilitats, lleixes mogudes. Suposo que avui és un bon dia per recordar quan tenia 15 anys i podia dormir 10 hores sense parar del tiró. Quin plaer.
I el segon, el Joan Foguet.
El 18 de febrer de 1965, Joan Manuel Serrat participa al programa Radioscop del mític Salvador Escamilla. Estrena mundial. La nova cançó és la veu d'un país. Pam! Tot canvia. Venim de Venim. Ràdio en català. I Serrat s'estrena a Ràdio Barcelona. Amb 21 anys inicia una carrera icònica. Avui no cantaré, però recordo els versos de llavors. Ara l'amor arriba, d'un cop l'amor se'n va. Sols queda una guitarra i el seu cant que plora. És el que va cantar llavors. I Serrat neix amb la ràdio i encara avui la reivindica. Gràcies. Avui pot ser un bon dia per fer present Serrat i per recordar que venim de molt lluny.
Somnis dels meus 16 anys encara adolescent entre les meves mans que tremolaven. Jo vaig prendre ben fort aquell joguet. Vàrem créixer plegats, jo el vaig fer un home. Ella es va anar espatllant al meu costat. Ara que jo la veig bruta i trencada, me n'adono del molt que l'he estimat.